Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda. Gràcies, com sempre, per seguir a la sintonia de Ràdio Estel en aquest dimecres que ens serveix per deixar enrere la meitat de la setmana i que sembla que ha de servir de punt d'inflexió pel que fa al temps. Ja ho podem dir, que estem en una primavera que ens fa anar de l'hivern a l'estiu i una altra vegada a l'hivern, pràcticament d'un dia per l'altre. A veure si la relació continua i l'estiu torna a treure el cap. Comencem, com sempre, amb la informació del temps i també, com sempre, amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps a poc es va normalitzant. Aquesta tarda només esperem alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu de Lleida i la situació de pluges pràcticament desapareix del tot després d'unes precipitacions d'aquestes últimes 36-48 hores que han deixat més de 50 litres d'aigua per metre quadrat en alguns punts del país. Per tant, doncs, tarda tranquil·la i amb unes temperatures que contrasten amb les que tenim a primeres hores del matí, que ens hem llevat a molts punts del país amb temperatures al voltant dels 10 graus. Avui màximes de 20 a 25 graus. Demà, al matí, fred. Haurem d'abrigar-nos fins i tot una mica més, però demà pugen les temperatures. Al matí ja tindrem sol a bona part del país, amb alguns núvols poc importants, però la tendència serà que els núvols es vagin trencant. Tot i això, tant aquesta tarda com també demà a la tarda, núvols d'evolució cap a les comarques del Pirineu, que de forma molt puntual podrien també demà deixar escapar alguna gota. De cara al cap de setmana, sol i calor a tot Catalunya, però res a veure amb les altíssimes temperatures del passat cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hi ha dies en els que l'horror més absolut truca a la porta. I avui és clarament un d'aquests dies. Són aquelles notícies que s'escapen absolutament de qualsevol tipus de racionalitat. 19 nens d'entre 7 i 10 anys i dos adults han perdut la vida en un tiroteig en una escola primària a Texas. L'assassí és un noi de només 18 anys, que abans d'anar a l'escola ha disparat també contra la seva àvia, la que ha deixat greument ferida. El seu nom és Salvador Rubio i sembla que ha tingut una vida molt difícil marcada per l'assetjament escolar. Reien d'ell perquè era tartamut, el que el va portar a viure una vida cada cop més solitari i sembla ser que cada cop més violenta. Com els deia, és una història veritablement terrible que, com passa sempre en aquests casos, posa al damunt la taula tot el tema de l'accés a les armes als Estats Units. De fet, avui mateix hem escoltat el president d'aquest país, Joe Biden, reclamar públicament un acord polític que permeti augmentar el control en l'accés a les armes i que ha dit que cal plantar cara d'una vegada al més que poderós lobby que la representa per tal de legislar-ne l'accés. Evidentment, en parlem, com es poden imaginar, en uns instants dins la nostra tertúlia. Avui, amb Enric Bárcenas dels Comuns, Marina Gasol d'Esquerra Republicana i David Mejías. I aquest dijous, una notícia que ens ha semblat francament bona. Aquest dijous, al Congrés dels Diputats, s'aprova una llei, entenem, del tot necessària. La llei del només sí és sí. I en el seu contingut trobem tot d'aspectes a destacar. La difusió d'imatges o de vídeos íntims sense consentiment comportarà penes de presó, però tampoc s'escaparan les persones que rebin aquest material i el reenvien a tercers, que hauran de fer front a penes d'entre un i tres mesos de presó. O un altre aspecte de la llei. La llei és molt important, és molt ambiciosa i en parlarem amb calma d'aquesta llei. Però un altre aspecte que també, sobretot els col·lectius feministes, porten reclamant des de fa molt de temps, no?, que es prohibeixin els anuncis de prostitució. Tot plegat, em permetran, i avui sí, encara que se'ns noti una mica en aquest cas que estem molt a favor d'una llei que pot tenir gent en contra, en aquest cas no ens sap gens greu que se'ns noti, doncs avui hem volgut situar aquesta acció com a bona notícia del dia, perquè entenem que era absolutament necessària. I hem anat a trucar a la porta d'una persona que vostès coneixen perfectament per fer-ne la valoració, per la seva trajectòria dins el col·lectiu o la lluita feminista, per la seva impecable trajectòria com a gran escriptora del nostre país i com la seva actual també ocupació, diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament. Ho han endevinat. Gemma Lienas, què tal? Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda, Toni, què tal?
És una molt bona notícia, no?
És una excel·lent notícia, sí, estem d'acord.
Molt bé, no, sí. no sabem, no?
Ho necessitàvem. Sí.
Però en qualsevol cas, efectivament, no? Sembla que el dia a dia, la complicació, efectivament, de les armes amb les que ens hem de moure a diari, estic parlant de la tecnologia, etcètera, les xarxes socials, fan més necessària que mai, no?, una llei d'aquestes característiques?
Sí, absolutament. Mira, ahir, per exemple, un net meu, que ja és gran, em va enviar una fotografia i la vaig veure i després va desaparèixer. I vaig pensar, aquest nano utilitza ja aquests programes que no permeten que una persona et capti una fotografia. Això està molt bé, però efectivament ens calia una llei que es posi amb el fet de traficar amb imatges no permeses, no volgudes d'una altra persona. Uh-huh. Això per un costat. Després, jo no m'he llegit la llei, és a dir, que sé el que he dit a les notícies i també sé el que m'ha dit la diputada, que sí que la porta, que hi he pogut parlar un moment, i sí, efectivament, es parla d'eliminar totes aquelles imatges, per exemple, la publicitat, que puguin representar violència contra les dones, és a dir, tot allò que vagi, que siguin estereotips de gènere, que vagin contra les dones. Clar, la prostitució és una forma de violència contra les dones, és una forma de violència masclista que moltes dones accepten perquè no tenen una altra sortida al món, perquè realment les dones al món són molt més pobres que els homes. Per tant, a mi em sembla bé que es busqui aquesta sortida, que no hi hagi, és a dir, que es busqui ajudar les dones que estan en situació de prostitució, però que per l'altra banda no hi hagi anuncis de prostitució.
Déu-n'hi-do, no hi haurà anuncis de prostitució, efectivament hi haurà penes de presó per aquella gent que utilitzi imatges amb caràcter sexual sense el consentiment de la persona que hi surti. En fi, són moltes coses que eren absolutament necessàries. Ja saben vostès que a l'inici del nostre programa nosaltres no tenim temps tampoc per desenvolupar, no?, aquesta qüestió. Demà serà notícia del dia. Avui diferents mitjans ens han fet un primer tast del contingut de la notícia. En parlarem amb més calma, clarament. Però avui hem volgut obrir el nostre programa saludant a Gemma Lienas, que sempre és un plaer. Gemma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat. Bona tarda.
Adéu.
Ara són les 3 i 8 minuts. Doncs així ens posem en marxa des d'ara fins a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel i amb moltes coses que compartirem en aquesta tarda de dimecres 25 de maig de 2022. Hola, Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns coses.
Mira, doncs avui al Tot anirà bé rebrem la visita d'una de les grans dones del cinema català. Estic parlant de ni més ni menys que d'Isona Passola, que a partir de les 4 s'asseu davant dels micròfons del programa per fer un passeig pel passat, present i futur del món cinematogràfic, però també per analitzar en quin moment està vivint la llengua catalana en l'àmbit audiovisual. Així doncs, a partir de les 4, l'expresidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i actual presidenta de l'Ateneu de Barcelona, Isona Passola, en directe al Tot anirà bé. I a 4:45 és el torn del periodista Josep Martí Blanc. Avui, amb la companyia de l'exdiputat Raimon Obiols, ens conviden a reflexionar sobre els temps que vivim per al final acabar responent a la pregunta: són temps esquerps? I acabarem el programa preguntant-nos què està passant amb els cambrers i cambreres, per què cada vegada és més difícil contractar-los i, encara més, com hem d'actuar quan ens trobem amb un client enfadat? Som conscients de la importància que té saber demanar quan anem, per exemple, a un restaurant? Doncs a les 5 sortim de dubtes amb els nostres clients habituals dels dimecres del Tot anirà bé.
Doncs ja ho veuen, són 3 horetes intenses de ràdio que encapçalem, com és habitual, amb el resum, el tast del més destacat de la jornada. Avui en Pere Joventí. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Toni.
Per on arrenquem avui?
Doncs la qualitat segueix marcada, com deies, per aquesta nova tragèdia en una escola dels Estats Units. Un noi de 18 anys ha entrat en aquesta escola de primària armat amb una pistola i un rifle i ha deixat 21 morts. La policia l'ha abatut finalment. Aquest és el pitjor tiroteig en un centre escolar l'última dècada als Estats Units, després de la matança de l'escola de Sandy Hook el 2012, i el debat sobre el control d'armes es reactiva per enèsima vegada. Hi ha almenys 19 nens i 2 adults morts. Els fets han passat a Uvalde, a un poble de Texas, a 130 quilòmetres de San Antonio, un dels tirotejos, com deia, més mortals en un centre educatiu en tota la història dels Estats Units. L'agressor seri és un jove de 18 anys que hauria disparat de forma indiscriminada. Per ara, el número de víctimes encara no és oficial i les autoritats continuen treballant en les tasques d'identificació i reconstrucció dels fets. Els detalls encara són difusos, però el recull de totes les fonts coincideix que el jove, abans d'apropar-se a l'escola, també hauria disparat la seva àvia, deixant-la greument ferida, i que hauria... i que estarem pendents de tot plegat com evoluciona. També, minuts després d'aquesta matança, en una compareixença extraordinària, el mateix president dels Estats Units, Joe Biden, ha tornat a posar sobre la taula el debat de regular l'ús d'arma de foc i ha encoratjat a plantar cara als lobbies d'armes i ha convertit el dolor, i de fet vol convertir el dolor en acció. Des de principis d'any s'han registrat almenys 27 tirotejos en centres d'educació primària als Estats Units. I aquí a casa nostra, al ple del Parlament, avui ha tingut lloc el primer debat sobre l'acord del català que van tancar in extremis PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i els Comuns. Els quatre grups han aprofitat el debat per posar en valor el consens que han aconseguit després de molts dies de vaivens de negociacions. D'aquesta manera han deixat de banda les discrepàncies dels darrers últims mesos. Marta Vilalta, d'Esquerra, ha agraït que la llei tingui el suport del 80% del Parlament, mentre que Jessica Albiac, dels Comuns, creu que servirà per combatre els percentatges. La bancada de la dreta, sobretot Ciutadans, ha estat molt crítica amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, a qui han acusat d'aliar-se amb els independentistes. El president del grup parlamentari dels Taronges, Carlos Carrizosa, ja ha anunciat que recorrerà la llei, mentre que la CUP, a l'altre costat de la balança, pensa que el text aprovat dona compliment a la sentència i és el primer pas perquè, diu, l'ús del castellà entri a les escoles amb el 50%. La votació d'aquesta nova llei serà aquest divendres. I a Madrid, aquesta llei de política lingüística també s'ha colat a l'agenda. La ministra d'Educació espanyola, Pilar Alegría, ha assegurat que el seu ministeri col·laborarà amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè es compleixi la sentència que imposa el 25% de castellà a les escoles catalanes. Alegria ha detallat que treballaran amb el TSJ a través de l'alta inspecció per tal d'entregar tota la informació i documentació que se'ls demani. El Partit Popular i Ciutadans han aprofitat la sessió al Congrés també per carregar contra aquest pacte de la llengua. La portaveu del Partit Popular al Congrés i secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha exposat que el pacte és un frau de llei. I els docents han tornat aquest matí als carrers de Barcelona en el setè dia de vaga per exigir educació, una negociació real i solucions. La manifestació a Barcelona ha tingut menys seguiment que les anteriors, però els sindicats alerten que no s'aturaran. Uns 3.000 docents i estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat davant el Departament d'Educació per aquesta nova vaga del sector. Els professors avisen d'un setembre caòtic si educació no s'asseu a negociar. En declaracions a Ràdio Estel, fa poca estona, Xavier Massó, portaveu dels sindicats de professors de secundària, ha culpat el cansament de tants dies de vaga, aquesta baixa participació, però ha estimat que els docents segueixen organitzats i endavant amb les seves exigències. La propera vaga serà el proper 9 de juny. I una vintena de discoteques treballen per obtenir un distintiu internacional per evitar agressions sexuals a l'oci nocturn. La iniciativa, impulsada per Fer Casar, inclou la formació del personal per detectar aquestes situacions i una eina com tapes pels gots per evitar casos de submissió química. Només l'any passat a l'Hospital Clínic de Barcelona es van atendre 468 persones agredides sexualment i un terç d'aquestes agressions van ser sota submissió química, és a dir, sota l'efecte de les drogues i l'alcohol, quan l'agressor aprofita per agredir la víctima. Davant d'aquesta situació, el sector de l'oci nocturn comença aquesta campanya per dotar de formació i altres eines per evitar aquests casos d'abús sexual en discoteques, i la previsió és que en un mes i mig ja es puguin implementar els locals que vulguin adherir-se a aquest distintiu de seguretat internacional.
És veritablement al·lucinant aquest tema. En parlarem un dia amb calma d'aquest perill de la burundanga, que és efectivament la droga que provoca l'oblit, la pèrdua absoluta de voluntat per part de la persona que en aquest cas és víctima. D'aquí aquesta iniciativa de col·locar la tapa a les copes d'aquestes discoteques. Insisteixo que és un tema molt interessant, és un tema que cal parar atenció. Un dia en parlem, un dia ben aviat, en parlem amb calma aquí al programa. Pere Joventí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda, uns segons, arribem a un quart de quatre, el moment de fer una pausa. A la tornada de la pausa ja seuran al davant d'aquests micròfons Enric Bárcena, Marina Gasol i David Mequí, la tertúlia avui del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maen t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Us presento la Blanca. Va arribar sola a Espanya fa 7 anys. Els inicis van ser molt difícils. La solitud i una mala experiència laboral la van sumir en una depressió. Gràcies a la seva parròquia ha pogut ajuntar aquí la seva família i ara té un petit negoci.
Per la Blanca, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passant 2 minuts d'un quart de quatre, estem ja amb Enric Barcena. Què tal, Enric? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut al programa. És la primera vegada que s'hi apropa.
Gràcies per convidar-me.
I tant. L'Enric Barcena és membre de la direcció dels Comuns. Marina Gasol, bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Que ara feia dies que no ens venia a visitar, t'enyoràvem.
Ai, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. I David Mejía, què tal, David?
Què tal, bona tarda.
Que ha vingut amb una cara que l'hauríem de prohibir per llei, no? Estàvem, l'altre dia ens explicava que serà un creuer, se'n recorden? I efectivament ha tornat del creuer. Ens estalviarem les explicacions. Tu has passat
bé? Tot a punt d'acabar-m'hi, però no.
Ja m'imagino. Dèiem avui, per començar el programa, i encara que sigui una breu reflexió perquè ens agafa lluny, segurament la globalització, el fet de que passi una notícia en un punt del món es consumeix de manera immediata a l'altre, que hi ha dies en els que l'horror més absolut truca a la porta. És això el que ha passat als Estats Units amb la mort d'aquests nanos i aquests dos adults. D'altra banda, també, quan coneixes la història del nano de 18 anys que ha disparat, no?, contra tota aquesta gent, també te n'adones que és una altra víctima, un altre tipus de víctima, sense que això serveixi de cap mena de disculpa, no? Però, efectivament, un nano que ha estat assetjat durant tota la vida perquè era tartamut, en fi, un desastre. Un autèntic desastre que ha portat avui a Joe Biden a dir que d'una vegada per totes se li ha de plantar cara al lobby de les armes. A veure, Marina, si serveix d'alguna cosa, això, no?
Esperem que serveixi. Ja és hora de que es posi ordre amb el tema armes als Estats Units, perquè és evident que acaben passant desgràcies com aquesta massa sovint.
Sí, sí. Qui dius, Enric?
Doncs és evident que poder disposar d'armes de foc lliurement és un tema que s'ha de resoldre, perquè acaba també arribant les armes als països del costat i genera totes les màfies de tràfic d'armes que hi ha mundial. És una qüestió no només dels Estats Units, sinó mundial. Mm-hmm. I per l'altra, l'acompanyament psicològic que hem de tenir també en els diferents espais de convivència, sigui l'escola, l'institut, la família, la feina, i que genera aquestes situacions de gent que ja no sap gestionar, no?, doncs les seves dificultats, i que segurament en som corresponsables tota la societat.
Clar que sí, David.
Doncs mira, a mi m'agrada molt la NBA i avui estava veient precisament les declaracions de l'entrenador dels Warriors, que està jugant ara les finals de conferència als Estats Units, i és per veure-la, realment, no? I traslladava doncs, aquesta inquietud i aquesta mala llet com a ciutadà nord-americà del que ha passat, però el problema no és només el que ha passat, sinó és el que porta passant massa temps i que sembla doncs, que els governants doncs, no fan cas i miren cap a un altre costat. Per tant, jo crec que la societat americana té moltes coses bones, altres coses que potser des de la visió europea doncs, no les entenem, però que crec que ha arribat el moment de plantejar-se sèriament doncs, fer front a una problemàtica que evidentment existeix, com és la tenència d'armes per qualsevol persona americana.
Segurament és una conseqüència, dèiem al començament, de la globalització, no? El fet que una cosa passa molt lluny i la sentim com a pròpia, no? Perquè, efectivament, aquesta és la notícia que obre tots els informatius. Però si mirem a casa, aquella notícia que ara mateix ens ocupa tots plegats es dona cita molt més properament, no? El Parlament de Catalunya, on avui, efectivament, s'ha aprovat la tramitació per lectura única de la nova llei sobre el català a les aules, durant el primer debat sobre la proposició de llei, Esquerra, Junts, PSC i Comuns, és a dir, els quatre grups de l'acord, finalment han lluat l'entesa. Hem acabat amb el David. Va, comencem amb el David. Com estàs veient l'evolució de tot aquest tema, David?
Doncs, a veure per on començo. Que el Partit Socialista no decepciona mai, sincerament. O sigui, sempre és la muleta del nacionalisme, de l'independentisme, i una vegada més, doncs, ho ha tornat a ser. És a dir, han intentat donar-li la volta de 50.000 maneres perquè una sentència que és ferma i que exigeix a la Generalitat a complir el 25% de l'escolarització en castellà, que això vol dir una hora més, vull recordar, una hora més a la setmana d'una assignatura troncada en castellà, doncs sembla que hi hagi un atac en contra del català, que tothom vulgui acabar amb el català. I el PSC el que ha fet, en comptes d'acatar la sentència, és ajuntar-se una vegada més amb aquells que sempre intenten acabar amb l'estat de dret i amb l'estat espanyol per posar-se al seu costat i per, una vegada més, doncs, seguir amb aquesta immersió lingüística que judicialment ja diu que no s'ha de fer d'aquesta manera, sinó amb un 25% de castellà.
Marina.
Les lleis es fan al Parlament, no als tribunals, i això és el que avui s'ha fet al Parlament de Catalunya, no? I amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de defensar un model lingüístic que funciona, que és el de l'escola catalana, que és integrador, i que, per tant, genera cohesió i justícia social. I per això calia arribar pues, a una majoria que va estar a punt de fracturar-se, però que des d'Esquerra es va treballar molt per tornar a recosir, perquè era necessari, més amb un tema tan sensible com és la llengua.
Enric.
Primer, vull dir que això no va d'independentistes o no independentistes, va de sentit comú, d'unitat i cohesió social, i per tant, el que no té cap sentit és que els jutges decideixin percentatges que no té cap sentit. Aquí no estem mesurant cap percentatge, no ho fem mai a la vida, com no contem calories quan mengem un dònut. Vull dir, no té cap sentit. I el que no es pot permetre és que la justícia vulgui fer aquella feina que hem de fer els ciutadans a través dels nostres representants. Per tant, és un bon acord perquè el que fa és treure de la discussió judicial una cosa que ha de ser el sentit comú i, sobretot, un sentit pedagògic, perquè al final a l'escola s'hi va a aprendre i a formar persones. I això és el que garanteix aquesta llei i posa un valor també la voluntat de totes les parts que han participat per trobar un consens.
No, ja em quedaré amb el que has dit del sentit comú. Estic d'acord amb el sentit comú. En sèrio, no és sentit comú que es pugui donar un 25% de classes en castellà en el teu país, on la llengua oficial o cooficial és el castellà juntament amb el català? Això no és sentit comú? Pregunto, no és sentit comú? I després es parlava de que el sistema d'immersió lingüística funciona. Bueno, sincerament, jo crec que no funciona. I només cal veure doncs, alguns exemples d'algunes poblacions on, o d'alguns parts del territori on realment hi ha un problema d'aprenentatge amb la llengua castellana. Igual que hi ha altres llocs de la nostra comunitat on hi ha problemes amb l'aprenentatge de la llengua catalana. Llavors s'ha d'adaptar aquest sistema educatiu a les necessitats reals de les diferents parts del territori. Ara, que es digui que això, bueno, que és de sentit comú, doncs jo, sincerament, si parlem de percentatges, imagineu-vos si es digués, no, s'ha de fer el 75% de classes en castellà i el 25% en català. Què passaria?
És que no volem parlar de percentatge.
No voleu parlar. Clar.
És la qüestió.
No voleu parlar de percentatge.
No, és que...
Però el sentit comú diu que en qualsevol país del món on hi ha una llengua oficial que és comuna a tot el país, doncs que es pugui fer el 25%, que és a dir, una hora més de llengua castellana a la setmana, pues això em sembla de sentit comú, però vamos, aquí i a la Xina.
Marina, i després anem al telèfon.
No,
sí, Marina.
Perquè parles de sentit comú. Bé, aquesta és la teva opinió. El sistema lingüístic català funciona.
No, això, sentit...
no, funciona, sí. Funciona.
No, sí.
I el que no permetrem des d'Esquerra Republicana és el que intenteu fer és que fracturar-nos com a societat amb el tema lingüístic.
Fracturar-nos?
No de lugar.
És que no, parles... no puc permetre que
tu, això. No sé, per edat suposo que ets jove, no tens descendència. Jo tinc fills a l'institut i t'asseguro que l'escola que es parla al pati i el parc és el castellà. Vull dir que aquesta hora, aquest 25% de castellà que està reclamant està, supera moltíssim més
que
es parla realment en castellà.
Que prenguin, el català en el pati i les classes es facin en castellà, no?
És que demà hi ha el castellà i la prova és que quan es fan les proves de competències els alumnes catalans solen treure millors resultats.
No són comparables. Estic
parlant jo, sisplau, David, treuen millors resultats fins i tot que en altres comunitats del Regne d'Espanya. En qualsevol cas, jo també voldria destacar una cosa que és molt important, és que evitem aquesta imposició del 25% per català i que protegim els mestres i les mestres, perquè serà el departament qui avaluarà la part curricular i, per tant, qui assumirà la responsabilitat.
El divendres s'aprovarà amb tota possibilitat aquesta llei, amb tota probabilitat aquesta llei. Ens acompanya Mònica Sales, que és la portaveu de Junts per Catalunya al Parlament. Mònica, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Satisfeta per com ha anat la cosa, finalment?
Sí, jo crec que hem aconseguit unes eines que ens permeten fer front a aquesta sentència i, sobretot, deixar molt clar que només els criteris pedagògics han de servir per determinar com s'ensenyen les llengües a la nostra escola, al model d'escola catalana, que vetlla per la llengua vehicular catalana i que també contempla que la llengua d'acollida és el català. Per tant, vista aquesta estratègia d'aquesta proposició de llei, més el decret llei que després haurà d'aprovar el govern i nosaltres haurem de convalidar, estem satisfets d'aquest resultat.
En què millora aquesta llei que finalment veurà la llum divendres, la que inicialment havien pactat aquests quatre grups?
Bé, el nostre objectiu era no tocar en absolut la llei de política lingüística i, per tant, aquest objectiu s'ha aconseguit. Hem fet una llei ad hoc per donar resposta a aquesta sentència, no per acatar-la, sinó per fer-hi front. I, per tant, l'escenari que tenim avui és diferent del 24 de març, òbviament.
Mm-hmm. Ha estat un matí intens avui al Parlament en el que hem vist el president de la Generalitat, Pere Aragonès, insistint en la seva iniciativa, vejant el que és la taula de diàleg amb el govern espanyol, a diferència dels arguments que han arribat aquests dies des de Junts per Catalunya, apostant molt més per el que seria un front independentista i renunciar a aquesta taula de diàleg. Entén la postura del senyor Aragonès?
Bé, nosaltres avui hem fet una valoració del primer any de govern i li hem demanat al president que es puga constituir aquest organisme que ens ha d'aglutinar tot l'independentisme per tal de fer front a totes aquestes situacions que tenim. I, evidentment, des de Junts per Catalunya, el nostre posicionament vers la taula de diàleg és molt clar. Hem dit que fins i tot no n'hi ha ni taula, no? Evidentment, la voluntat de diàleg del govern espanyol és nul·la i, per tant, nosaltres ens mantenim en la idea inicial que hem de poder-nos coordinar bé per continuar tirant endavant aquest resultat del 52% independentista que vam assolir el 14 de febrer a les urnes.
Serà fàcil entendre's entre els tres partits que configuren aquest front independentista?
Bé, la política sempre té una part complexa i les negociacions sempre tenen una part complexa, però ens uneix un objectiu, que és la independència del nostre país, i per tant nosaltres estem disposats a fer tot aquell front comú que ens permeta treballar en aquesta línia, com hem dit en reiterades ocasions.
Molt bé. Senyora Sales, li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Passi bé. Bona tarda. És la portaveu de Junts al Parlament. No sé, Marina, si... O el David... Li vist el David que volia dir
sí,
alguna cosa?
Sí, no, doncs perquè vinga, mira, David, estic d'acord amb una cosa sí. Que ha dit la representant de Junts per Catalunya, que diu aquesta llei, aquest decret llei, serveix per fer front a la sentència que s'ha produït. Efectivament, és veritat. Jo em pregunto, i el PSC forma part d'aquest front en contra d'una sentència judicial? Que diguin, que donin explicacions. Si això està dient les persones, els altres grups polítics que han firmat aquest, o que han donat suport en aquest decret llei. Després, es parlava de les proves. Escolta, les proves no són comparables. No són comparables. Vull dir, si hi hagués una prova igual a Catalunya que a la resta d'Espanya de llengua castellana, si la prova fos igual, les podríem comparar. Però com no són iguals, això de que es traiem millors notes en l'examen de llengua castellana, no, perquè no són comparables. És impossible comparar una i comparar l'altra. I després, es parlava d'imposició. Insisteixo, sentit comú. S'ha parlat en aquesta taula. Sentit comú. Perfecte. 25% d'hores de llengua castellana a les... Un 25% més d'hores... No, un 25% més, no. Un 25% d'hores de llengua castellana a la setmana. Que això vol dir una hora més a la setmana. Si això no és sentit comú...
Marina.
És que no penso discutir, no, perquè clar, està defensant l'indefensable i no penso entrar.
Jo preguntava no només per al que deia David Mejía.
Per exemple, està parlant del PSC, aquí no hi ha ningú del PSC, no em toca a mi, per tant, defensar aquesta postura. I clar, tu tens una opinió...
Parlant de les proves, Pisa.
Bueno, i tu quines proves tens? O sigui,
no, però tu has dit que aquí es treuen millors notes en llengua castellana que la resta d'Espanya.
Tu saps perfectament.
I jo t'estic dient, no es pot comparar perquè les proves són diferents. Quan dues proves són diferents, és impossible comparar-les.
Enric Marcena, que ha demanat la paraula.
Bé, crec que és evident que aquest pacte transversal i representatiu d'una majoria molt àmplia del Parlament el que incomoda és aquells que volen usar la llengua per confrontar i per posicionar-se contra una part de la societat, contra l'altra, usant una de les coses que més ha unit aquest país, que és la llengua i la voluntat de defensar-la i de protegir-la i de cuidar-la, perquè és una part de la riquesa d'aquest país. També moltes altres llengües que es parlen cada dia quan sortim aquí, per exemple, al barri de Sants. Però això crec que és evident que molesta, incomoda, perquè han perdut un element de visibilització i de fractura que els pot beneficiar. Jo celebro aquest acord i celebro més que l'haguem fet forces polítiques tan diverses en l'espectre ideològic d'esquerra i de dretes, com també en posicionaments des del PSC fins a Esquerra Republicana o de Junts, també amb la visió de quin futur de Catalunya volem territorial. Vull dir que jo crec que és un acord que demostra la maduresa quan ens toca una cosa important.
Deixa'm dir una cosa només perquè efectivament s'està fent referència al Partit dels Socialistes de Catalunya, que avui no hi és, però ha estat en nombroses ocasions. No sé si va ser ahir o abans d'ahir que vam saludar Esther Niubó, que justament la persona del Parlament que s'encarrega de les qüestions relacionades amb educació, i el que deia la senyora Niubó en aquell moment és que aquest era un pacte tan transversal que seria magnífic que incluís, per exemple, també el Partit Popular, arribava a dir la senyora Niubó, perquè assegurava que la llengua havia d'estar pel damunt del que era la confrontació política.
Sí, però és que la confrontació l'estan posant sobre la taula aquelles persones i aquells grups polítics que no accepten que hi hagi un 25% enfront del 100%, per tant, 75-25, una hora més a la setmana, amb la llengua oficial de l'Estat, també, que és el castellà. Per tant, no puc acceptar ni això, ni que ens diguin els que no acceptem aquest decret llei i els que acatem la justícia, que ataquem el català. En primer lloc, jo soc catalanoparlant. La meva família és catalana. I a mi ningú m'ha de dir si jo ataco o no ataco el català. Perquè estic parlant en català i parlo en català a casa meva. Per tant, a mi, lliçons de catalanitat en aquest sentit, no. I que anar contra el català signifiqui voler que es facin el 25% en l'altra llengua oficial del nostre país, doncs em sembla que es cau pel seu propi pes.
Digues.
Un matís, eh? No he dit que vagis contra el català, he dit que useu el català per fer política frontista i benefici i de politiquets, diguéssim, de rescabots, uns i altres, eh? I al final sí que hi ha un punt d'imposició, perquè al final les qüestions pedagògiques que es resolen a cada un dels centres, en funció de la realitat de cada barri, de cada centre, de la composició, perquè és molt més complexa que català i castellà, a les famílies avui en dia. A Barcelona es parlen més de 300 llengües, eh?
Parlen les llengües oficials, eh?
Bueno, però la realitat, jo al meu barri on hi soc, es parlen més llengües que el català i el castellà, per exemple. Vull dir que la realitat és tan complexa i tan diversa que el que em sembla una imposició és voler, des de l'escepticisme, des de lo escèptic, des de la norma rígida, voler imposar la pràctica realitat que els criteris pedagògics de qui està a primera línia, dels pares, de les mares, de la comunitat educativa que està en aquell centre, volem la imposar sense tenir un valor, això. Per tant, el que fa la llei és precisament posar en valor els criteris pedagògics de cada centre, que és el que crec que s'ha de primar. Perquè al final estem parlant de l'educació dels nostres fills. I això és el que hauria de primar.
El dret dels nostres infants.
I crear infants preparats, amb igualtat d'oportunitats, i aleshores crec que tota aquesta lluita política al voltant de la llengua va precisament en contra d'aquest valor primari que és l'educació dels nostres infants.
Estàs parlant d'imposició. No esteu imposant vosaltres el sistema d'immersió lingüística?
Jo no he sentit
has parlat d'imposició, no esteu imposant, hem de defensar el model d'immersió lingüística i per això esteu imposant el model d'immersió lingüística i per tant esteu imposant...
Un model d'immersió lingüística que la majoria de les forces polítiques que tota la comunitat educativa i aquí parlem de mestres i famílies...
Escolta, la sentència és perquè hi ha famílies que han vist vulnerat els seus drets. Famílies catalanes... Famílies catalanes, com si n'és una.
Tu parles...
Famílies catalanes que s'han vulnerat els seus drets.
Tu pots parlar amb...
Però jo em pregunto, heu imposat... Parlant d'imposició del 25% d'hores a la setmana al castellà. No esteu imposant vosaltres la immersió lingüística?
Heu de deixar de fer servir els nostres infants, la nostra escola i la nostra llengua per fer fractura social.
Com ho esteu imposant, doncs clar...
I espero que aquest front segueixi per impedir-vos que seguiu per aquesta línia.
Seria interessant que un dia ens fixéssim si els infants surten preparats o no. Més enllà que la confrontació política, si els nens o nenes, quan surten de l'escola, saben parlar català i saben parlar castellà, perquè entenem, efectivament, ja més enllà del que és la confrontació política, que les llengües són sempre una riquesa. Sempre, no? Òbviament. I, per tant, efectivament, jo crec...
I que quedi clar que aquí ningú va ara, en contra del català.
No formo part de la tertúlia, bueno, una mica, però digues,
digues. No, és una reflexió que em dic que... Que quedi clar que ningú va en contra del català, que és, òbviament, la llengua, una de les llengües oficials a Catalunya i que, per tant, s'ha de cuidar i s'ha de cultivar, òbviament. Però no anar en contra del català no significa anar en contra del castellà.
També és veritat que segurament hauríem d'incloure nous elements en aquesta defensa, no? En el sentit en el que, efectivament, fins ara estem parlant només del que és el contingut lectiu a les aules, sense adonar-nos que més enllà del pati de l'escola, quan mirem les xarxes socials, quan mirem internet, quan mirem tot l'ecosistema que consumeixen els nanos avui, quins són els idiomes amb els que reben aquests inputs, no? Ho dic perquè... Tot això, segurament, és com aquell anunci de fa molts anys de la droga, no? Tots aquells que formen part de l'educació dels nens, no? I aleshores anaven parlant de tothom, del senyor que batejava el nen, dels amics que tenien de petit, no? Tots formen part de l'educació, i això segurament també és extrapolable a la llengua. Volies dir alguna cosa, Enric?
Sí, precisament en aquest sentit ja s'ha de fer una autocrítica, també. I aquí la política educativa, sobretot en el cas de la representació dels mitjans de comunicació per a joves, no? I el cas de TV3 ha portat molt pistonada i ha hagut una negligència per part de TV3 d'un moment que va ser àlgid i que molts nois que ara tenen 20 anys, 25, 30, diuen, ens vam formar mirant Bola de Drac, però és que es diu, i tothom ho reconeix, s'ha perdut aquesta presència en els espais. Per tant, no només es fa a l'escola, es fa a molts espais, i s'ha de garantir la presència de les llengües en molts altres espais en què socialitza un infant. I aquí, doncs, no és només tot es resol a l'escola, ni per una banda ni per l'altra, i s'ha de veure com es garanteixen també els drets lingüístics en els altres espais, que segurament aquí els drets dels catalanoparlants estan menys representats que en l'escola.
Volies dir alguna cosa? Sí, no, la sensació,
estic,
Marina?
Estic d'acord, és que el que consumeixen els nostres fills és en castellà, la xarxa, estic tot és en castellà. Jo et posaré l'exemple. El meu fill, a la seva classe, parla només de tota la classe amb dos nens en català. La resta de la seva vida relacional, social, escolar, és en castellà. La tele, majoritàriament, tot és en castellà. Per tant, això demostra que la llengua que està en situació molt més precària és la catalana i, per tant, la que cal preservar.
I això que dius d'en contra o no en contra,
és que tu ara vols que sembli que nosaltres anem en contra del castellà, quan no seria això. Nosaltres estem protegint una llengua que està en una situació molt més precària, es decideix que el català és llengua vehicular i d'acollida, però en cap cas s'anul·la el castellà. El castellà se segueix ensenyant i és present i per molts anys.
No
seria allò de les que un dia siguem independents i diré, doncs, abolim el castellà a les escoles, no ho faria mai a la vida. Com deia ell, tot és cultura i tot és...
Ensenyem el castellà una hora a la setmana, la llengua castellana, no? I tot allò de més en català.
Crec que aquestes situacions...
En qualsevol cas.
Extremes que no representen la realitat del dia a dia no aporten res a garantir, això sí, l'accessibilitat a les llengües dels usuaris als diferents mitjans i espais a la seva pròpia llengua, que és al final el que s'ha de garantir, que és el dret a l'ús, al gaudi i a l'expressió en la pròpia identitat cultural que sigui, de la ciutadania i dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat i de Catalunya. Aleshores, posar extrems que no són reals, que no existeixen en la vida real, només fa que puguem anar a la justícia i imaginar casos hipotètics...
Quins són els casos que no existeixen en la vida real?
Això de l'1% que ara deies, és que no existeix una hora al dia. La realitat, quan no surt d'aquesta peixera en què estem, és absolutament disconforme amb el que després els jutges analitzen, perquè el que s'està la realitat, vaja, és que o jo visc en un món molt diferent dels que judicialitzen el tema de la llengua, o de veritat que no tinc una percepció ni de conflicte, em sento absolutament lliure de parlar la llengua que vull, com tu parles el català i jo parlo el castellà quan em surt i em dona la gana, ningú, crec.
Estem parlant de les escoles públiques, eh?
I les privades, també, de l'educació, que és un fet públic i d'obligació de garantir, si vagis a escola pública o privada. I també com podem garantir els drets lingüístics de les comunitats que són nouvingudes i també se'ls han de poder. Perquè recordo que hi ha gent que es queixa de que s'usi l'urdu en les cartelleries del barri de Ciutat Vella, precisament perquè la gent tingui accés a la informació i garantir que se'n sabenten de les ajudes que poden tenir. Vull dir que compte, perquè el tema dels drets lingüístics és tan complet.
Sí, però...
Els drets lingüístics, perquè... Al final hem de posar el ciutadà i no les llengües com a element de confrontació.
Tu has trepitjat pocs centres educatius, i jo que n'he trepitjat uns quants, que he estat implicada com a comunitat educativa, he sigut presidenta d'una UNAFA durant molts anys. T'asseguro que la realitat que es viu en els centres educatius no és la que tu estàs plantejant. Per tant,
No, et dono la paraula. No sé, el que vaig a fer és donar-te la paraula, home. Anava a dir que sou dos en una banda i un en aquest, perquè és evident que el tema... Va, deixa'm parlar ara l'idioma que vulgui, més a més.
Vinga, David. No tinc cap problema en parlar català.
Sí, sí, t'estic fent una broma de bon rotllo, home. Ja digues, digues.
Que em diguis que no he trepitjat centres educatius, em fa gràcia primer perquè no ho saps. D'altres coses, mira, et diré. La meva exsogra era directora d'un col·legi públic a Mataró. Val? I ja t'asseguro jo que he trepitjat més d'una vegada aquest col·legi i altres col·legis públics de Catalunya. Per tant, una mica de...
No, doncs em sembla perfecte, però quan hi vagis fixa-t'hi més, perquè veig que no acabes de copsar la realitat que s'hi produeix en aquests centres.
Escolta, hi ha molts temes al damunt la taula. Després vull deixar una estona un punt de reflexió que a mi em té veritablement tocat, que és aquesta iniciativa d'una vintena de discoteques de posar gots amb tapes perquè, efectivament, comença a proliferar l'ús de la burundanga d'una manera que fa que et donguin el toc d'alerta. No? Em sembla que més enllà no és segurament un dels grans temes, dels grans titulars, però que probablement al carrer expressi que és un d'aquells temes que es comenten molt. No? En qualsevol cas, jo fa dies que tinc ganes de parlar del tema dels Jocs Olímpics i aquesta situació que hi ha ara mateix, a la que el president del COE, Alejandro Blanco, ha responsabilitzat el president d'Aragó, el senyor Javier Lambán, de la ruptura de l'acord tècnic que s'havia assolit per la candidatura. I aleshores aposta, efectivament, per una candidatura de Catalunya enfortida i amb acords amb estacions concretes, a títol individual, estacions, en aquest cas, de l'Aragó. Qui vol arrencar?
Doncs a mi em sembla molt bé, sincerament. És a dir, aquí hi ha hagut unes negociacions, vull dir, en el que participava Catalunya i l'Aragó. Està clar que l'Aragó doncs, no surt de la seva posició inicial, no cedeix. Jo crec que són bons aquests Jocs Olímpics, no només per Catalunya, sinó pel conjunt, per Aragó i pel conjunt del país. I, per tant, si qui intenta bloquejar la situació doncs, segueix amb la seva posició, doncs el president del COE haurà de buscar solucions. I crec que, en aquest cas, doncs, escolta, tot el suport a la candidatura de, bueno, pues que està proposant a la Generalitat de Catalunya.
Què dieu, Marina?
Manu, l'actitud del president d'Aragó durant tot aquest procés doncs no ha estat la més adequada, no? No vull entrar tampoc en molts detalls i com deies tu, justament avui ha quedat reflectit amb paraules del president del Comitè Olímpic Espanyol que ho ha dit clar i meridià, no?
Enric.
El que es demostra és que hi ha un projecte que no és no projecte, perquè encara no sabem ni on es farà, ni com es farà. És a dir, que ens porten a votar un cert territori sense tenir cap mena de concreció, més que un desig inconcret, que és tan espur i tan fantasiós que, clar, és molt difícil negar-s'hi o dir sí o no perquè no se sap què significa. Què significa a nivell territorial, què significa a nivell econòmic, què significa a nivell mediambiental. Recordem que l'informe d'impacte ambiental ambiental tenia mitja pàgina. Per tant, el que caldria explicar o demanar a la Generalitat és que, primer, si vol liderar un projecte de Jocs Olímpics que diu que és de país i que vol implicar i demana que s'impliqui tothom, és que tingui una concreció i que es pugui analitzar si podem estar a favor o en contra. Tal com està plantejat, planteja tants dubtes que, evidentment, els comuns estem en contra i tenim moltes reticències. En el moment que puguem anar dissipant aquestes inconcrecions i aquest escepticisme, doncs, al millor hi ha alguna cosa sobre el que discutir, sobre el que decidir. Ara mateix és que neix amb peus de fang, aquest projecte.
Voleu comentar alguna cosa?
No, entenc perfectament la posició en aquest cas dels comuns i que exposa, en qualsevol cas, crec que és beneficiós, sigui com sigui, que es puguin produir uns Jocs Olímpics d'hivern, doncs, a la nostra terra, sincerament, i aleshores. Jo entenc que s'ha de forçar a que s'expliqui bé el projecte, de com serà el projecte, de com impactarà en el territori, de quines infraestructures hi hauran, de quins serveis es podran oferir. Evidentment que sí, però crec que el concepte de que puguin tornar a haver-hi uns Jocs Olímpics a Catalunya i, per tant, a la resta, al conjunt d'Espanya, és positiu per tots els ciutadans.
Jo el que no acabo d'entendre és que s'hagin d'omplir autocars d'aquí a Barcelona per enviar gent al territori i dir-los que no volem aquests Jocs Olímpics, no? Com va passar el cap de setmana passat. Jo ja ho vaig dir l'altre cop que em vam parlar. Aquí s'ha de preguntar al territori. I sembla ser que la majoria del territori vol aquests Jocs Olímpics, no? Perquè tenen un dèficit d'infraestructures, doncs que aquests Jocs Olímpics seria l'oportunitat. Que no hauríem d'haver arribat a aquest dèficit d'infraestructures? Possiblement. Bueno, doncs si aquesta és la manera de solucionar-ho. I en quant a l'impacte, doncs jo no m'he llegit tots els informes, però estem parlant d'uns Jocs d'hivern, no uns Jocs d'estiu, i ja ho vam també comentar l'altre cop, en un dia es fan amb una dimensió que no és... Abans eren les coses molt més sobredimensionades, es feien moltes infraestructures que acabaven sense fer-se servir o sense utilitat posterior, i això en aquest aspecte s'ha avançat molt i tot es fa molt més mesurat i quirúrgic.
Home, jo vaig recordar aquell dia al qual la refereix la Marina, que havíem parlat en aquest programa amb la síndica de l'Aran, i evidentment recolzava del tot la celebració d'aquests jocs i deia, serà magnífic plantejar-se una alternativa el dia que algú ens doni una alternativa. Però segurament les crítiques han sorgit quan no s'havia produït abans cap mena d'oferta, segons deia ella.
Bueno, que la síndica s'agafa a un ferro roent, perquè és evident que el problema de la Generalitat és que té un problema de plantejament territorial i de país. És a dir, la mancança d'infraestructures al Pirineu, i ho conec perquè jo he viscut anys al Pirineu, és tan absoluta que evidentment, si et ofereixen, bueno, o infraestructures i jocs o res, doncs passa, no?, bou per bèstia grossa, però és que no ha de ser així. El Pirineu té dret a tenir les seves infraestructures, i quan dic infraestructures no només carreteres i trens, que anem molt endarrerits, sinó disposar de la llum elèctrica, dels serveis d'accessibilitat, per exemple, a l'avortament a les comarques del Pirineu, que no hi és perquè està concedit a una, no?, al bisbat, o, per exemple, accedir a serveis mèdics, escolars i tenir feines dignes, que això també és molt important, perquè al Pirineu manquen feines de qualitat, i sobretot també tenim un greu problema d'habitatge a les zones turístiques del Pirineu, i ho sap ben bé la gent que, per exemple, el Pallars està treballant al ràfting i viu en caravanes perquè no es pot pagar un habitatge, o ho sabem, per exemple, a pobles del Pirineu, del Ripollès, que ens diuen tenim treballadors que estarien tenim fet llocs de feina, però no tenim cases, perquè estan totes en el sector turístic. Per tant, cal un plantejament de país que territorialment no sigui t'ofereixo alguna cosa a canvi, com si fossin subsidiaris, no? O, bueno, mereixen un intercanvi, sinó que tenen prou dignitat, crec, al Pirineu, com per exigir que els serveis siguin iguals que el resta del territori, sense necessitat de que s'hi hagin de fer uns jocs o qualsevol altra activitat.
Veurem què és el que es diu. Estem a 12 minuts de les 4 en punt de la tarda. Saben vostès que tots els dies una cosa que ens agrada molt fer en aquest programa és veure si els temes que situem a l'antena del programa coincideixen amb els temes que després la gent parla al carrer. I sempre anem a buscar l'experiència d'algú, doncs, que porta tot el dia trobant-se amb persones. No és un taxista, per exemple, o, en el cas d'avui, un senyor al que admirem profundament, però ja ha esdevingut una referència en aquest programa, el propietari de la bodega Papeta, al barri del Ferró, Jordi Buffalo George. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. M'enganxes a tope, eh?
Ah, sí? Tens molta feina, eh?
però primer sou vosaltres que la gent.
Doncs no saps com t'ho agraeixo, però això significa aleshores que està funcionant bé el negoci, no?
Sí, la gent va en retard,
Va, doncs anem ràpids. Escolta'm, Jordi, de què està parlant la gent avui?
Què està parlant? De lo dels Estats Units, hòstia, del boig aquell. Tothom parla d'això.
Clar, és normal.
I foto les notícies pel matí i només fan que di això. I després de lo de la... O sigui, aquí sembla que sigui el caso. La tele és el caso. O sigui, yeah. Només volem saber lo pitjor, lo dolent, lo que passa. I ja, d'Ucrània no parlem, ja. Això ja ho estan tapant.
Qui ho està tapant?
Que vull dir que les notícies d'Ucrània ja passen una mica a segona fila, ja. S'està posant passat el tema, clar.
No. Molt bé. Jordi, et deixem atenent el negoci. Moltíssimes gràcies, eh?
Vaig de cul.
No t'amoïnis, a treballar. Vinga, gràcies, bona tarda.
Adéu.
Estem a 10 minuts de les 4 en punt de la tarda. Sí que és veritat, no?, en el que és l'argumentació del Jordi, que efectivament, amb el dia rere dia de la informació, hi ha aquelles notícies que continuen sent terribles, però que van baixant escalons, sobretot perquè també apareixen d'altres que són al·lucinants, deia ell. Això sembla el caso. Probablement, no ho ha arribat a dir, però probablement s'estava referint a l'altre gran assumpte absolutament horrorós, que és el de la mort d'aquestes dues germanes, que, ostres, que ens porta segurament un punt de reflexió important que hem de fer. Estem parlant de dues germanes de Barcelona, que després se'n van anar allà i van morir assassinades, com saben vostès perfectament. És terrible aquesta situació, Marina?
És terrible i no és una... Em sembla que sentia aquest matí que era el quart cas aquest any, no? Uh-huh. O sigui, sí, són catalanes d'origen pakistanès que han anat allà i les han matat per l'honor de la família, com si l'honor de tota la casta pengués en el cos d'una dona per un casament. Em sembla que s'hauria... Que és terrible, que això s'ha d'erradicar, s'ha de treballar molt bé i que des de les institucions hauríem... No sé, tinc la sensació que avui hauria d'haver hagut una manifestació més de rebuig davant aquests actes, mm-hmm, de repulsa absoluta des de tot arreu, per visualitzar-ho molt més.
Enric, què dius?
Doncs mira, ho lligo més amb el que deia el Jordi, és a dir, que tendim a destacar el dolent, i és evident que en aquest cas, per exemple, del Pakistan, el que és el pitjor expressió i l'expressió més terrible del patriarcat i com funciona, que el veiem al Pakistan, però el veiem també aquí moltes setmanes, malauradament, però també això requereix feina comunitària d'identificar aquests casos, desfer tot aquest masclisme i patriarcat que tenim a sobre, jo el primer, i a vegades no destaquem aquesta feina petita, però que sí que es fa aquests avançaments i els posem en valor. I crec que part de la desafecció ja no cap a la política, sinó cap a la societat després de la pandèmia aquests anys, és que potser ens manca posar les històries boniques també i reconèixer-nos quan fem coses bé i que ens entenem i que avancem, i que ens ajudem, i la solidaritat, perquè això existeix, tot això que dèieu ara de Pakistan existeix, però també existeix molta feina en el sentit contrari, i crec que a vegades és difícil perquè ven molt menys, no? Però és la part reconfortant també de viure en comunitat, en societat.
El que passa, Enric, quan passen coses com la d'avui, tota la feina que pugui fer, per exemple, una entitat com Diàlegs de Dona, que és meravellosa i brutal, queda tapada, absolutament tapada. I això és el que fa més mal. I potser tu dius, doncs visualitzem aquests casos, treballem-los, perquè potser serà la manera, sense egoisme, de dir, això està passant molt més ben del que passa, i o ens hi posem en sèrio o no ens en sortirem. Mm-hmm.
Exacte, s'ha de visualitzar, perquè si no els visualitzem no els podrem combatre mai, però no només visualitzar-los des del morbo, no, sinó que els hauríem de... en el sentit que tu deies, visualitzar-los també en el sentit de, si algú es troba en aquesta situació, com pot identificar, com pot ajudar una persona, no?, que estigui a la seva escola o que coneix una amiga a l'institut que pot estar en aquesta situació, o una companya de feina, eines...
Jo com a dona he de dir, és que és asfixiant. Jo veig que Ciutat Vella, vull dir que als instituts les nenes tenen por que s'emportin aquesta companya al país per casar-la, obligada, que és això que deies de la discoteca. Ara, doncs, resulta que les dones hauran de portar coses per impedir que els hi posin pastilletes, no? O sigui, cada dia estan matant dones, no? És que és asfixiant, és molt asfixiant.
David...
Sí, no, la veritat és que és cert el que deia, no, que les notícies negatives o d'abusos s'han de transmetre, evidentment, perquè s'han de conèixer i s'han de lluitar contra elles, i la millor manera de fer-ho també és que la gent les conegui per poder combatre-les, però també és cert que hem de fer una reflexió en general com a societat de que les coses positives també doncs, les hem d'intentar transmetre i fer aquest balanç no, que hi ha d'haver-hi la nostra societat. En qualsevol cas, tristament, efectivament, hi ha moltes realitats a la nostra societat. Moltes d'elles no les coneixem. Potser també no les coneixem perquè no es transmeten als mitjans de comunicació, perquè no es coneixen. I, bueno, i molts drets vulnerats per part de moltes persones que sofreixen abusos o que pateixen diferents tipus de, en fi, d'abusos o de...
Aquesta setmana hem tingut això, la violació grupal d'unes menors en mans d'uns menors.
És per això que ens ha semblat tan important començar avui el programa destacant una cosa que encara no ha passat, que és l'aprovació al Congrés demà del Només Sí és Sí, que ens sembla que posa l'accent en tota una sèrie de realitats que cal tenir molt presents, el fet de prohibir els anuncis de prostitució, el fet de penar, però amb penes de presó, les persones que utilitzin imatges íntimes de caràcter sexual, per exemple, sense el consentiment de la pròpia persona, fins i tot la persona que rebi aquestes imatges i les comparteixi, també tindrà penes de presó. En fi, és una feina tremenda la que s'ha de fer, Marina, però sembla que efectivament, vull dir, hem de posar també l'altaveu en què s'estan fent aquestes coses, mm-hmm. No?
I que és necessari que es facin.
I tant, i tant.
És molt
tant.
Necessari. Et sembla mentida, no?, que hagis de regular si s'ha de penar que alguna persona faci córrer una foto en segons quines circumstàncies t'hi va de debò, sí, cal? Ja, doncs cal.
I tant que cal.
I això ens fa pensar que com a societat tenim molt camí a recórrer encara.
Ja. En aquest... Però així és el camí, no?
En tot passes, digues, cas, permetem dir que aquesta llei, evidentment, va pel bon camí, és un bon avançament, però el que hauríem d'arribar, i potser soc utòpic, però és que no haguéssim de posar tapes als còctels perquè algú no està... No, fins i tot no està mal vist com a societat.
Estem tots d'acord, això, amb aquest tema sí, i amb tota la
però
resta.
Però malauradament el
Enric, no sé si t'has enterat que això ja ha suscitat queixes de les dones feministes, perquè al final arribem on arribem sempre. No protegim les filles, eduqueu els fills.
Sí. No, és...
Vull dir, la vida de les dones
jo
és d'autodefensa
però,
absoluta.
La pregunta que jo faig sempre aquí és...
Clar, s'ha d'avançar.
La pregunta és, i entre tant, què?
Exacte, però que l'idea...
Educació.
I entre tant arriba aquesta educació, perquè tu saps que tu pots dir... Jo treballo tota la vida al mitjà de comunicació. Tu et pots passar la vida dient una cosa i que en dos dies allò se n'oblidi. És a dir, que és una feina continuada, però que no es pot fer només en perspectiva, s'ha d'entendre el dia d'avui.
Els models que reprodueixen no són els que sents, sinó els que veus.
Ja.
El punitivisme pot ser una part transitòria, però al final no serà mai la solució perquè les coses no passin. El que hem d'evitar és que entre companys se celebri compartir imatges, que entre companys se celebri explicar que has abusat d'algú tirant-li burundanga. És a dir, el que hem d'arribar és a que nosaltres, com a homes, penalitzem i sancionem, ja que no se t'ocorri perquè això està mal vist. I això, malauradament, passa menys del que hauria de passar. I aquí és la part d'educació.
Jo crec que tots estem d'acord.
Això és clau.
Hi ha aquests pares que aplaudeixen els fills que surten en comptes de dir-los què heu fet, no? Com a mínim reprimir-los per la conducta en comptes d'elevar-los i sembla que siguin herois. Aquí és on hem de fer sobretot èmfasi, perquè l'altre serà posar tirites, per dir-ho així, no?
Però quan veus que un grup de nanos de 13, 15, 16 anys violen a dues nenes, i a dia d'avui, que sembla mentida, perquè tots tenim accés. Vaja, a mi m'horroritza. Jo quan escolto aquestes notícies dic, però aquests senyors, aquests nens, quina font consulten? Com ho fan? Perquè jo crec que socialment...
Les noves tecnologies, lamentablement, han portat coses molt positives, però coses molt negatives, com precisament les que estem parlant, no? I s'utilitzen de manera negativa en molts casos i que, doncs, al final, doncs, d'alguna manera s'ha de protegir doncs als menors i a totes les possibles accions que es puguin realitzar en contra de...
Mai estarem protegits del tot de totes les coses o les males influències que pugui haver en el món. El que sí que hem de fer com a pares, companys, amics i societat és donar eines a la gent per protegir-se d'aquestes males influències, sobretot per interpretar-les i saber què és el valor ètic i moral del que està bé i el que està malament. I aquí cal molta política d'educació feminista i ho veiem, vull dir que encara hi ha gent que fa discursos públicament i desvergonyidament gairebé acusant el feminisme de voler coses que a mi em semblen impensables.
O confonem el feminisme amb el masclisme, no? Que hi ha qui relaciona una cosa amb l'altra, que és una cosa
per tant, absolutament al·lucinant. Tenim molta feina a fer encara i la llei és només una eina més de les moltes i l'ideal que és evitar, evitar les conductes i l'educació.
En qualsevol cas, més enllà de les etiquetes que es puguin fer i que cadascú posar les etiquetes que vulgui, estan bé o malament, però cadascú posar les etiquetes que vulgui, crec que la majoria de la societat té interioritzat i té el sentit comú com a
Hem d'acabar, és que mireu l'hora. Ja m'agradaria. Seguirem parlant d'aquesta història. Estem tots d'acord, jo crec, en realitat, amb aquesta qüestió. Enric Barcena, Marina Gasol, David Mejía, un plaer, de veritat.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Gràcies. Fem una pausa. I quan tornem de la pausa, avui hi sona Passola. Visita al Tot anirà bé. Fins ara mateix.